Mantingues el teu colesterol a ratlla amb Oxicol i la seva fórmula amb monacolina K i berberina. Una càpsula al dia és tot el que necessites per ajudar a mantenir uns nivells de colesterol adequats. Oxicol, perquè cada batec compta. I recorda, troba-la a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Amb Dani Aguilar.
Les 11, bona nit, benvingudes, benvinguts al Tu diràs d'aquest diumenge 16 de juliol del 2023. Arrenca ara mateix una edició especial d'aquest programa que sabem quan començarà, que és ara, però no quan acabarà. Ja us dic que serà ben entrada la matinada. I no tancarem la paradeta, no abaixarem la persiana, fins que no acabi la gran posada de llarg del nou destí del millor jugador de tots els temps del futbol. Leo Messi aterra a la MLS i a Miami.
Argentina nació y acá no podrán ver. De Rosario hasta Miami.
Un minut per sobre de les 11 de la nit a Catalunya, un minut per sobre de les 5 de la tarda a Miami. I a Miami tenim l'enviat especial de RAC1 en un dia així, no podia ser ningú altre que en Roger Saperes. Hola, Sape, bona nit des d'aquí, bona tarda des de Miami.
Hola, Dani, què tal? Bona nit.
Carai, bon ambient, escoltem ja des dels voltants de l'estadi que ha d'acollir avui la presentació de Leo Messi. On ets i què estàs veient ara mateix, Sape?
Doncs mira, sóc ara mateix, Dani, davant del Drive Pink Stadium, que és el camp de l'Inter Miami, i sóc en un pàrquing que hi ha just al davant del camp. Hi ha una festa aquí muntada que no t'ho pots ni imaginar. Una marea rosa i negra, sobretot et diria que rosa, amb samarretes de l'Inter Miami, el 99,9% amb el nom de Leo Messi a l'esquena, i perquè et facis una idea, una mica l'ambient del Latin Palace, eh? És a dir, molta festa, molta beguda, per tant, m'hi sento molt còmode.
T'anava a dir, estàs com a casa? Estàs com a casa, tu?
Sí, absolutament, absolutament. Amb un assado aquí, Dani, que fa una flaire, un choripán, una carn espectacular. De fet, estic entrant aquí a la paradeta on l'estan fent per parlar, perquè ja m'he fet a mi, com em pots imaginar, de la persona que està portant aquí el tema de la carn.
No.
Aquí, la gent, estem aquí contents tots. ¿Qué tal? Buenas tardes, jefe.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Una carne que tiene una pinta espectacular.
Pues sí, imagínate, ¿cómo podemos recibir a Messi? Con la mejor manera, la mejor carne, el mejor asado argentino. Y acá estamos muy felices todos de poder verlo. Así que, bueno, los invitamos a todos ustedes que han venido de lejos a comer un buen asado argentino y sentirse como si estuvieran en Argentina, pero en Estados Unidos, viendo al mejor del mundo, a Messi.
¿Qué tenemos por aquí para la gente que no lo está viendo?
Tenemos chorizo, tenemos salchicha parrillera, tenemos costillas, hemos tenido colita de cuadrilla argentina, bife de chorizo argentino, vacío, hemos tenido de todo. Hemos sacado bastante ya, y bueno, y todavía seguimos sacando un poquito antes de entrar a verlo al genio, al crack.
Luego entrará, a ver la presentación.
Olvídate, sí, tenemos que estar ahí.
Bueno, me dejo aquí cocinando, que tiene mucha gente esperando. Felicidades, orden. Porque tiene una pinta espectacular, ¿eh?
Gracias, gracias.
Aquí, Dani, amb el jefe de l'assado, el
qué
jefe
bo.
De la parrilla.
Qué bo.
T'asseguro que si no fos pel meu compromís amb el Tu diràs, em quedava aquí ara mateix i m'acabarien totes les existències de carn. Deixa'm dir-te també, sí. Dani, una de les imatges que hem pogut veure aquí davant del Drive Pink Stadium, alguna persona que ha vingut fins i tot amb una cabra. Saps que, evidentment, molta gent l'associa per allò de que en anglès és GOAT, i GOAT són les inicials de Greatest of All Time, és a dir, el millor de tots els temps. Doncs ha vingut una persona que ha estat aquí passejant amb una cabra, també, en honor a Leo Messi. Per tant, autèntica bogeria ara mateix aquí, sents la música, menjar, beguda, festa, abans no arribi aquesta presentació de Leo Messi.
Només aquests 3 minuts de ràdio ja donen a entendre que ningú més que Roger Saperes podíem enviar als voltants del Drive Pink Stadium a Miami. Tu que has estat sobre el terreny aquestes últimes hores a Miami, imagino que tothom s'ha centrat en això, no tot el món esportiu nord-americà mirant ara mateix cap allà.
Sí, sí, sé que és un tòpic dir-te això, però avui hi cauré. Tothom en parla avui aquí sí. a Miami. És a dir, baixes a esmorzar i sents que la conversa és sobre Leo Messi, agafes el taxi, dius que ets de Barcelona, que estàs aquí treballant, que vens a la presentació de Messi, et pregunten, hosti, quina sort que vau tenir de tenir-lo tants anys, estem al·lucinats de que hagi escollit venir aquí a Miami. Avui el Miami Herald, el diari local d'aquí, anava amb un pòster a doble pàgina de Leo Messi vestit amb la samarreta rosa. És a dir, avui no hi ha un altre tema aquí a Miami que no sigui parlar d'aquesta presentació de Leo Messi. Tothom pel carrer, o molta gent al carrer amb aquesta samarreta rosa i el 10 amb el seu nom, avui el tema en majúscules i sense discussió, aquesta presentació de Leo Messi.
I que viurem a RAC1 en directe des del lloc de la notícia amb en Roger Saperes. Detalls d'aquesta presentació, sabe? Aquesta presentació que, insistim, serà cap a les 2 de la matinada, hora catalana, més o menys. Els horaris han anat allò pujant amunt i avall. No sé si tenim detalls d'aquesta presentació.
Sí, és que el problema, Dani, és que l'Inter de Miami no ens ha donat un plàning de com serà aquesta presentació. Ens han anat orientant una mica els periodistes, a dir, a partir d'aquesta hora podreu entrar, hi haurà alguna actuació a partir d'aquesta hora, acabarà, finalitzarà, això sí, ja ho hem explicat, a 3:45 de la matinada. Però poca cosa més, és a dir, tenim la confirmació de que hi haurà aquestes actuacions, la de Camilo Echeverry, la d'Ozuna, la de Thiago i Pablo Londra, el raper, això sí que ha transcendit, però més enllà de les presentacions de Messi i Busquets, que sabem que seran presentats avui, perquè també s'ha fet oficial l'acord, ja ho sabíem, però avui és oficial des d'avui l'arribada també de Sergio Busquets, que deixa'm dir-te, arriba també amb temps just, ha sortit aquesta matinada als voltants de les 6, ha arribat a 2:45 del migdia aquí a Miami.
Carai.
Per tant, justet també l'arribada de Sergio Busquets, que podrà ser en aquesta presentació, però com et dic, no ha donat més detalls encara al club de com serà tot plegat.
Doncs traslladant-nos tots els ambients, les sensacions, fins i tot les olors i els colors d'aquests voltants del Drive Pink Stadium, en Roger Saperes, avui tu diràs especial per viure en directe aquesta presentació amb en Sape allà i amb un munt de veus que aniran passant per aquesta antena. Fins ara, Sape, ara de seguida tornem.
Fins ara, una abraçada.
Fins ara, el deixem amb el xoripan, el Sape, insistim, fins a ben bé 3:45 de la matinada aquí a RAC1. Provarem de parlar amb un dels màxims responsables executius de l'Inter de Miami, és català, en Xavi Asensi. Xerrarem uns minuts també, atenció, amb el director executiu de tota la competició, diguem, del Javier Tebas, de la MLS, que és el senyor Nelson Rodríguez. I també amb un dels catalans que juga a la Lliga Nord-Americana, jugador de Los Angeles Galaxy, l'Oriol Rossell. A més, serem a Argentina per saber com s'està vivint des d'allà. També amb alguns dels que més i millor coneixen Messi des de la nostra perspectiva. De fet, el primer que el va entrevistar en tota la seva carrera, com és el gran Jaume Marcet, i quin ha repassat tota la seva obra amb un llibre imprescindible, en Jordi Puntí. I tot amb dues taules de tertúlia, amb qui viurem aquesta jornada de ràdio i esport. Primer, amb en Dani Solsona, en Xavi Vilajoana i l'Albert Roger, i ja de matinada aquí a l'estudi 1, amb en Jaume Naveira i el periodista argentí Ramiro Martín. Per tant, poseu-vos còmodes, que ens ho passarem bé per una jornada de les que s'han de marcar. I avui també és un dia per emmarcar i recordar el tennis mundial. Una victòria generacional, la d'un jove de 20 anys, Carlos Alcaraz, que ha acabat amb un regnat, ara ho escoltàvem, per erigir-se definitivament com el nou monarca del món tenis. El murcià ha guanyat el segon Grand Slam de la seva carrera a la Catedral, a Wimbledon, derrotant Novak Djokovic en 5 sets en una final de la que se'n parlarà i molt. El serbi havia guanyat els últims 4 Wimbledons consecutius, però un novell, pràcticament un novell a l'elbre, com és Alcaraz, ha demostrat per què està cridat a dominar aquest esport al futur. No sabem mai què pot passar, però és una evidència que estem presenciant i vivint el naixement i la consolidació d'un fenomen que aspira a succeir al Big Three. En parlarem des del lloc de la notícia, des de l'All England Club, amb el company de La Vanguardia, en Sergio Heredia, i trucarem al capità de la selecció espanyola de la Copa Davis per valorar-ho. Algú que el coneix, de fet, des que era un nen. Avui, el tu diràs, David Ferrer. la tornada a la feina de tots els jugadors del Barça. Serà demà, la setmana de fet arrenca demà amb la que es donarà el tret de sortida a la gira americana, ja ho sabeu, a partir de dimecres. Hem vist, de fet, ja Gundogan passejar-se pel Camp Nou. Demà presentació, també ho escoltarem, evidentment. A més, ampliarem la notícia que us ha avançat recurs respecte a la situació del Badalona futur. Posarem ordre a una circumstància que s'ha convertit en un desgavell per aquesta plaça de la Segona Federació. En bàsquet, el patrocinador del Partizan de Belgrat, la casa d'apostes Mozart, ha anunciat l'arribada de Nikola Mirotić a l'equip serbi. En la línia que us ha explicat en Marc Mundet els últims dies, Mirotić jugarà a les ordres d'Obradovic. I compte perquè pot no ser l'únic jugador blaugrana que vagi en aquella direcció. Després ho ampliem. Quan som a les portes també de la quarta jornada dels Mundials de Natació de Fukuoka i seguim celebrant medalles catalanes. Emma García i Denis González s'han penjat la plata en duet mix de natació sincronitzada, mentre que Iris Tió ha tornat a obtenir un bronze en el duet tècnic amb Elisa Ozokina. Se suma a la que va obtenir el solo tècnic. Són ja tres medalles per la delegació espanyola, les tres amb nedadors de casa nostra. I el Tour de França, victòria també important. És notícia, victòria d'etapa, se l'han dut Wout Poels, el corredor neerlandès de l'equip Bahrain, l'equip que dirigeix el català Xavi Florenzo. A la general no hi ha diferències entre els dos favorits. Vingegaard es manté com a líder amb una distància de 10 segons. En Pogacar, Carlos Rodríguez, Ricard Rovirosa segueixen la tercera posició.
Sí, els dos favorits han tornat a tenir un frec a frec en els últims metres, però finalment res s'ha mogut i el mallot groc el seguirà portant un dia més el danès. El guanyador de l'etapa, Wout Poels, ha estat el ciclista més fort de la fuga i també dels tres homes que semblava per un moment que jugarien la victòria d'etapa. Entre ells el Marc Català, Marc Soler, que no ha pogut seguir-los al tram final. Demà jornada de descans i dimarts tornarà al Tour amb una contrarrellotge de 22 quilòmetres.
11 i 11, ja ho veieu, moltíssima, moltíssima teca per aquest diumenge 16 de juliol del 2023, una pausa i arrenquem. Leo Messi i Carlos Alcaraz, protagonistes d'una intensa jornada esportiva.
Tu ho diràs, amb Dani Aguilar.
Ara és el teu moment. Tenim 600 cotxes a preus excepcionals. Busques un totterreny, un familiar, t'apassionen els esportius? És el teu primer cotxe? Mundi Auto, el centre comercial dels vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero a l'autovia de Castelldefels, al Prat de Llobregat. Vine a veure'ns, ara és el moment. 600 vehicles on segur que hi ha el teu. MundiAuto.com.
Ocasió Plus. Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Una oferta, te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Romauto vol estar molt a prop teu i a partir d'ara Romauto i Mares Mòbil s'uneixen per ser líders en atenció al client de Nissan a Molins de Rei, Barcelona, Mataró i Blanes. Et convidem a Romauto a conèixer els nostres models Qashqai i X-Trail electrificats amb tecnologia e-Power. No esperis més i condueix el teu e-Power a Romauto. Més informació a romautonissan.com.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
A Romakuruma Suzuki, aquest mes de juliol tenim ofertes especials. Aprofita el moment i emporta't un Suzuki Vitara amb etiqueta Eco, nou a matricular i a estrenar, amb 5 anys de garantia i 3 anys de manteniment, per només 21.900 euros. Romakuruma, el teu concessionari oficial Suzuki a Mataró, Sabadell i a Barcelona, al carrer Potosí. La, 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 la.
Está bien, no te tienes que estresar. A ti yo sola no te dejaré. Me enchulé la primera vez que la vi. Me enamoré cuando con ella bailé. Desde hace rato se quería pegar. Puso la espalda contra la pared. Y si yo bajo, ¿sabes qué le haré? Tú quieres mami. Se le viran los ojos. La miro y se relambé. Él pinta el labio rojo. Esa cintura fantasma.
14 minuts per sobre de les 11 de la nit. Tu diràs, RAC1 d'aquest diumenge 16 de juliol del 2023, sobre la taula ballant Daniel Solsona i Puig ara mateix. Hola, Dani Solsona, bona nit.
Hola, bona nit.
Com t'agraden aquestes cançons?
Oh, hòstia. Aquestes cançons.
A més, tu que ja estàs tan moreno que podries ser, vaja, podries ballar en qualsevol discoteca de...
Sí, sí, eh? Sí, sí.
Aquestes de moure una mica
l'escaleta.
Hola, Albert Roger, bona nit. Nit.
Què tal, bona
ets d'aquesta música o no ets d'aquesta música?
Soc d'aquesta música, la veritat és que sí.
Lladre, sí que ets d'aquesta música, sí, t'agrada, t'agrada. I també amb el Xavi Vilajoana. Hola, Xavi, què tal? Bona nit.
Què tal? Bona nit, com esteu?
Ets d'aquesta música o no, tu, Vilajoana?
Jo no, però l'escolto molt sovint pel meu fill.
Val. Qüestió generacional, sí. I des de Miami, no sé si l'has sentit, ara Solsona està allà, el tio, amb una gentada. I és que si hem d'enviar algú a un lloc així, qui hem d'enviar? Doncs el Sape, qui s'ha d'enviar? Sape, et tinc per aquí, eh?
Ui, sóc aquí.
Val, no sé si es va tallant una mica la comunicació, a veure si els... et sentim. No sé si sentim gaire bé el Sape. No podem sentir el Sape.
Hola, Dani, Dani.
Ara de seguida tornarem a connectar amb ell, si no el deixem fer la... Saps què passa?
La barbacoa.
Està, sí. Ah. No, la barbacoa l'hem aguantat bé, però és que està fent la cua per entrar a l'estadi.
Potser s'ha quedat a barbacoa, eh?
I ara està fent allò de... No. Gran professional, el Sape. I clar, és que és una bogeria, allò. Després...
Però a quina hora comença tot això?
Això, mira, comença previst cap a les 2 de la matinada.
Vale, vull dir, queden 2 hores i ja sí. Està entrant la gent.
Sí, clar, ja està entrant la gent, perquè, és a dir, després parlarem, de fet, amb el CEO de la MLS, que el que està per veure, i de fet tinc interès per fer-li aquesta pregunta, que és, la Lliga està, diguem-ne, preparada
clar.
Per un impacte així? Perquè és que l'impacte és molt gros, i hi ha clubs que tenen la infraestructura que tenen.
Sí, sí, és que al final estàvem acostumats que a la MLS anaven jugadors ja a retirar-se. Eren bons sí. Jugadors a Europa, però jugadors que anaven allà a retirar-se, que òbviament eren coneguts Villa, Pirlo, sí. Jugadors d'aquest estil, però clar, jugador de la talla de Leo Messi no s'havia vist mai. Crec que sí que estan preparats. Al final als Estats Units els encanta el show, els encanta sí. Fer espectacle, per tant, sol faltava ja que el futbol també portés espectacle, i el tenen a molts esports, ara també el tenen al futbol.
A tu no et van oferir mai calés dels Estats Units? Abans ho pensava.
No, però és que no, és que
oi,
hem d'anar
sí.
50...
Bueno, i què? Coi,
no existia, la gent no sortia.
Clar que sortia, no hi van a Pelé. No hi va anar...
Però Pelé era Pelé.
Ja, i tu ets Solsona.
I tu portaves ni la maleta. No, no, els jugadors espanyols en aquella època ja. No se sortia.
Ja.
Què va? I tot, de Japó i tot això.
Sí.
Això no existia. Si no, mires... no sé, molts anys, quins jugadors havien sortit.
Sí.
I jo ja vaig sortir a França.
Que ja era, no?
Que ja no era dels primers, eh?
Ja. Ara, la campanya de... O sigui, l'impacte comercial, Vilajoana, de tot el que significarà l'arribada de Messi per la MLS, és que, clar, pot ser descomunal, això.
Home, jo entenc que sí. A més, allà, per molt que ens doni la sensació que estan out del futbol, diguéssim, europeu i mundial, que és una mica un món a part, jo crec que això els aterrarà. D'una vegada, és a dir, realment la repercussió que pot tenir segur que és enorme. De fet, la Lliga ja ha començat i ara i sembla que comença avui, no? Sí. Comença avui amb la presentació de Messi.
Sí.
O sigui que realment, bueno, no sé com ho digeriran, perquè realment és un canvi absolutament brutal per ells.
Sí. Jo estava mirant ara la Lliga, que ara ho deia el Joan, i clar, l'Inter va últim.
És últim.
No sí, porta sí. 11 partits perdent, sí, seguits, sí. 11. Però bueno, no passa res, ja no foten a fora ningú.
No, bàsicament perquè no hi ha descensos, tampoc. Allà, bé, ara de seguida, després aprofundirem en la qüestió de l'Inter de Miami, que abans volem parlar de l'altra gran notícia del dia, sí. I com que tindrem hores per parlar de la qüestió de l'Inter de Miami, que és Alcaraz. Però clar, és que és el model esportiu nord-americà, que és molt diferent al com l'entenem des de la perspectiva continental europea. Allà és un negoci en què la part competitiva i la part de negoci estan pràcticament igualades, i que hi ha tot el sistema de drafts per tal de... No?
Igualar.
Exacte, un equip que és últim una temporada pot ser aspirant a la següent. En fi, ara de seguida parlem d'aquesta presentació, truquem a protagonistes, tenim més detalls, amb en Sape ja instal·lat des de... M'hauré de prendre el nom perquè ara mateix no el tinc per aquí, el Pink Stadium, ara mateix no el recordo, però vaja, ara de seguida ho recuperarem. Però abans, insistim, és l'altra gran notícia del dia. I jo crec que em fa l'efecte que estem presenciant el naixement i la consolidació d'un fenomen que pot ser molt gros.
He's beaten the best of them. No me lo creo, es increíble, ya no solo por ganar Wimbledon, que también, sino de la manera en la que lo he hecho, ganándole a una de las leyendas de nuestro deporte. He creído en mí mismo, ¿no? Durante todo el torneo, antes de empezar los torneos, entrenando, yo pienso que podía ganarle, podía ganar a los mejores, y yo creo que aquí lo he demostrado.
Phrases to Carlos.
Els meus elogis per en Carlos i el seu equip. Ha estat increïble, quina qualitat al final del partit, quan havies de fer el servei i has fet un parell de grans jugades. T'ho mereixes completament, ha estat increïble.
Congratulations, amazing.
Victòria de Carlos Alcaraz, de Carlitos Alcaraz a Wimbledon, que jo crec que serà d'aquestes figures que em fa l'efecte que transcendirà una miqueta del propi esport, que és el tenis. Abans ho comentàvem, Solsona, és que és un tio molt complet i és un tio que té 20 anys i que de coco és un espectacle, perquè avui el primer set ha anat com ha anat i el tio s'ha reposat i s'ha aixecat i té molt bona pinta.
No, i que és bo amb les dues superfícies, perquè clar, arribes a Wimbledon i dius, la gespa, potser no estic preparat, és jove, jugues contra els que jugues i et pot passar factura, però el cap li funciona molt bé, té cames bones, té un braç espectacular, sí. Aquí en gespa aquestes deixadetes, perquè a més et descontrola, perquè igual te la tira llarga, i clar, l'altre està al fons de la pista, llavors et fot una tallada ja a la xarxa, no?
Sí.
Clar, amb gespa costa més, perquè la velocitat de la pilota és molt més ràpid i posar la raqueta, però així i tot veus jugades espectaculars, i si no passa res, que no ha de passar res, doncs estem davant d'un jugador que durarà anys i que guanyarà moltes coses, evidentment.
Sí, avui també per la manera com guanya, no? Però és el que deies tu, al final no és un partit senzill, allò que guanyes a 3 sets i perquè Djokovic ha fet un mal partit, no, vas a 5 sets contra Djokovic, que sabem, al final Djokovic pots estar millor o pitjor, però Djokovic és un guanyador absolut, i cada vegada és que és molt difícil no recordar-te'n de Nadal, del canvi de Nadal, perquè és que clar, Nadal també a Roland Garros va començar molt bé, després ja feia el pas cap a la gespa i també dèiem el mateix, i després també guanyava la gespa, és jove, és guanyador, té també al final aquest caràcter també de defensar també pues, el sentiment també de, pues, de patriota, que agrada també, òbviament, i que Espanya també es pugui recuperar una miqueta també aquest amor al tennis que s'havia perdut una miqueta amb els últims anys. Jo crec que al final ho té tot, perquè els pròxims anys sentim molt el nom de Carlos Alcaraz.
Vilajoana.
Sí, mira, la veritat és que a més jo l'he vist tot, menys els últims 4 jocs, malauradament, però realment tot el partit que he vist, menys aquests últims 4, et quedes, clar, després del primer set, que semblava que la joventut i l'inexperiència passaria una mala passada, perquè realment no ha rescat bola en el primer set, però, hòstia, això del tennis, tu, tothom espera el seu moment, hi ha algú que té una baixada, l'altre una pujada, i avui semblava que era un veterà més, perquè realment, al principi, jo pensava, després del primer set, he pensat, bueno,
ja
en algun moment s'ha de notar, no?, que era el seu primer Wimbledon, primera final de Wimbledon.
I contra Djokovic, i el que implica Djokovic a Wimbledon.
A més, el Djokovic, com sempre, no?, amb aquest somriure cínic, de tant en tant, no?, i com si dominés l'espectacle tota l'estona, i no, realment, poc a poc, ha anat esperant el seu moment, no ha defallit, i és veritat que és un jugador que té molts registres diferents. És el moment que guanyes als Estats Units, ara guanyes a Londres, en diferents superfícies que són d'un joc molt diferent, doncs això vol dir que és un jugador que pot, bueno, que donarà guerra i que guanyarà molt grans slams amb totes les superfícies.
Sí, i que cal saber exactament quina és, diguem-ne, la seva evolució i cap a on pot créixer, i si algú, diguem-ne, li pot fer ombra o pot haver una rivalitat com hi ha hagut amb els tres grans, també.
Sí, i al
bueno,
final...
És que, a més, és que aquesta és una. Abans, dèiem, Nadal es va trobar amb dos monstres de Federer i Djokovic. Jo no ho sé, ara mateix, quin dels que estan al circuit, que tenen futur o que són relativament joves, li poden fer tanta ombra com li va passar amb Nadal.
Sí, i la clau també és com estigui rodejat. I crec que Alcaraz també una de les claus de la seva evolució és, al final, doncs, tens la figura de Ferrero, que fa molt temps que està amb ell, i que també quan van veure que havia pujat molt ràpid, després va veure que hi ha davallada,
sí.
I dius, allà, o t'agafes fort els teus i t'aguanten allà a la zona, o pots anar-te'n. Al final hem vist molts jugadors d'aquests, ara que parlem de joves, molts jugadors que semblava que se n'anaven a menjar el món, i que en un dos anys han desaparegut del mapa. És molt difícil, i aquí per mi és una clau que té Carlitos Alcaraz, que està molt ben acompanyat amb gent que té moltíssima experiència i que no el deixa caure quan podia haver caigut.
I tampoc sembla que hi hagin dos o tres clar tenistes com hi havia a l'època amb Djokovic, amb Federer, sí, sí, estava Nadal, hi havia una competència, una gran competència. Potser ara en sortirà algun
sí,
altre.
Sí, aquest de Jean Sinner, que té molt bona pinta.
Sí, clar, ha, sí, però...
Estava amb Debev...
Però que no acaba, no acaben sí, sí, d'estar al nivell top, almenys sembla, al nivell top que està allà i que estarà molts anys al Alcaraz.
Sí, sí. Mira, des de l'All England Club encara és un lloc xul. Heu estat alguna vegada a Wimbledon a l'All England Club? No,
no,
m'encantaria estar-hi. I tenim algú que hi ha estat unes quantes vegades, el company de La Vanguardia, el Sergio Heredia. Hola, Sergio, bona nit.
Molt bona nit, com esteu?
Encara des d'allà, Sergio?
Encara sí, des d'allà estic esperant per, bueno, per parlar amb vosaltres, bàsicament.
Hosti, mira que bé, fantàstic.
L'activitat més o menys ha anat esvaint aquí a l'All England Lawn Tennis Club, però a més com que plou molt ara mateix,
hosti,
doncs mira, abans que sortir em quedo a la sala de premsa i espero la vostra trucada tranquil·lament.
Fantàstic, doncs t'agraïm molt al Sergio Heredia, que el llegim cada dia a La Vanguardia, descrivint-nos totes les sensacions de Wimbledon, que em fa l'efecte, t'ho preguntava l'altre dia, avui vivint en primera persona, Sergio, que Wimbledon s'ha rendit una mica al Alcaraz, no?, i que tenia ganes que guanyés i que hi hagués aquest canvi de regne.
S'ha rendit una mica, no. S'ha rendit completament.
Val.
Per diversos motius. Bàsicament, primer pel carisma, el joc, el tipus de joc que practica el Carlos Alcaraz, que és una novetat, és un aire fresc, nou, dintre del circuit, una manera de jugar diferent, plena d'aventures i de moments excepcionals, però també hem de tenir en compte que l'actitud de Djokovic no l'ajuda, vull dir, al serbi.
Yeah.
No l'ajuda en absolut, perquè es mostra retador, arrogant, es baralla amb el públic immediatament, tan aviat com troba que el públic es posiciona de la banda del Alcaraz, es baralla amb el jutge, es baralla amb l'Ivanisevic, el seu entrenador, que és com una mena de sac de boxa, cada vegada que les coses no van malament comença a queixar-se, doncs tots aquests elements fan que, en fi, que el públic es decantés, evidentment, per Carlos Alcaraz.
Djokovic, que a més l'hem vist plorar després del partit, i l'hem vist una mica humà, no? Perquè a vegades Djokovic sembla tan fred, tan calculador, com dius tu, Sergio, tot ben calculat, i ara també l'Albert, que juga molt bé amb aquest perfil de la competició avui, que ha trigat moltíssim entre punt i punt, perquè això sabia que li dificultava les coses al Alcaraz, i que, vaja, que jo crec que avui ha constatat que realment hi ha un tio al circuit que ara sí que li pot fer ombra.
A veure, veure plorar el Novak Djokovic després de perdre un partit és un fet novedós. És un fet que d'alguna manera demostra la seva vulnerabilitat davant el fenomen que ve pel darrere i que ja li ha passat pel davant. I a mi em fa recordar el Roger Federer del 2008, sí, que va perdre la final també de Wimbledon davant Rafael Nadal. També ho vaig poder veure en viu i que també va plorar en perdre. I a partir d'aquest moment doncs, va plorar unes quantes vegades més, perquè després als Jocs Olímpics també...
Austràlia, plorar, crec que li recordo una, sí.
Va entrar en aquesta mena d'espiral de plorar després de perdre. Una mica, doncs això, no? No sé, depressiva, diguem. I en el cas de Djokovic, doncs també. El que es feia també, feia la sensació que ell volia celebrar aquests 24 Grand Slams, aquests 8 Wimbledons, davant la seva família, que estava allà els seus fills, la seva dona, els seus pares, estava tothom allà dalt, i ell volia doncs, celebrar-ho, no? Oferir-li aquesta victòria. I ha trencat a plorar en el moment precisament que deia que agraeixo que els meus fills, que estan allà a la grada, doncs estigués somrient i no plorant. I llavors és quan s'ha posat a plorar a Tatei, no?
Clar,
però
clar.
Sí, realment era un fet novedós, no l'havíem vist mai fins ara.
I ara què? Que ens fèiem aquesta pregunta a la taula. És a dir, tu que coneixes bé el circuit, el Alcaraz està, diguem-ne, més sol del que estava Nadal quan sorgeix, evidentment, amb Federer, amb Djokovic. Qui ha de ser els rivals del futur del Alcaraz? O realment, com ell, hi ha molt pocs... la pinta que ell la té, no la té ningú.
Mira, hem de pensar una cosa. Els tres grans dominadors ja són un, perquè clar, Roger Federer ja no està, i Rafael Nadal ja veurem. Si torna, ja veurem com torna. Queda Novak Djokovic. Novak Djokovic ha dit avui que Alcaraz és un resum del millor dels tres mons, d'aquells tres mons, d'aquell Big Three. És un jugador tan complet com ells, tres a la vegada. Això vol dir, d'una banda, que és tan bo com aquells tres, que, sens dubte, està molt per sobre de la next gen, la sí. gent que venia just després, sí. Medvedev,
Tsitsipas, Zverev,
Auger, Aliassim, Kachanov, Rublev, tota aquesta gent ha estat, desapareix ja, ha caigut, i bueno, hi ha una generació nova, de cadells, de l'edat de Karaf, que són Jannik Sinner, Holger Rune i Sebastián Korda, bàsicament aquests tres, Korda una miqueta per darrere, però també, que són els que teòricament li han de plantar cara en els anys que venen. A Djokovic encara li queda una miqueta, això sí.
Sí, donarà
molta guerra i d'aquí no ha desaparegut en absolut. Però sí que és possible que en el moment que desaparegui Djokovic i si ja no torni Nadal, doncs hi haurà moments de soledat per l'Alcaraz, que és una soledat magnífica. És a dir, si aquells tres Big Three van fer 23, 22 i 20 grans slams entre els tres barallant-se entre ells, doncs imagina't el recorregut que té per davant l'Alcaraz si es queda sol. Sí, la quantitat de títols que pot arribar a guanyar de gran slam...
Vols dir que en farà 60?
No ho sé, però...
Amb números a la mà?
No. També havia qui deia que si tots els grans slams, o tres dels quatre grans slams, es juguessin al terra, Nadal no tindria 14, no tindria 22, tindria...
40. Sí, absolutament. Doncs a veure què acaba passant amb el futur de Carlitos Alcaraz. S'ha de ser prudent, però té molt bona pinta aquest jugador de Múrcia, que avui s'ha coronat, hi ha hagut un canvi de regne, i qui manava, el rei, que era Djokovic, l'ha destronat, mira, davant de Reis, de fet, l'ha destronat Carlos Alcaraz al Múrcia. Ens ho ha explicat durant tota aquesta setmana, com sempre, delicioses, les cròniques a l'avantguardia del Sergio Heredia i els nostres ulls també a RAC1. Sergio, vigila, no mullis molt. Una abraçada forta.
Mira, he d'evitar-ho.
Que vagi molt bé. Una abraçada, company, que vagi molt bé. I per analitzar una última veu, de luxe, és ni més ni menys que el capità de l'equip espanyol de la Copa Davis, entrenador, per tant, de Carlos Alcaraz, de l'equip estatal. Amb ell també volem analitzar un parell de minuts aquesta notícia d'impacte, notícia important, que és el títol de Wimbledon de Carlos Alcaraz. De fet, coneix el Murcia des que era petit, i és un plaer sempre xerrar amb ell. És el David Ferrer. Hola, Ferro, què tal? Bona nit.
Què tal? Com estem? Bona nit.
Imagino que... el que ha passat avui, no sé si era una cosa que ja t'esperaves que passaria, però tant d'hora i de la manera que ha passat, David, ha estat espectacular, no?
La veritat que sí, no, ni molt més, m'ho esperava tan prompte, no? I sabia que de la talla de Carlos, perquè ja el coneixia de molt petit, però bueno, que la seva expressió tan temprana, tan propera, no? Sí. I tot el que està aconseguint, i més avui, no? Com la manera en la que ha sigut ante, no? Un Djokovic grandiós, no? Que està a l'últim punt li ho ha ficat molt, molt difícil, no? I bueno, estem parlant d'un jugador molt especial, la veritat que jo després de Rafa mai m'hauria imaginat que en el tenis era un jugador tan bo, no? A l'altura, no puc dir l'altura de Rafa, perquè Rafa està clar que el que ha aconseguit és al llarg de tota una carrera, però un jugador especial en aquest aspecte.
I ara de fet et preguntaré per aquest caràcter especial que té el Carlos, però de les coses que més sorprenen és que és un nano que tot just comença a jugar en herba i al cap de res ja està competint contra el gran dominador, no sé si dir de la història de l'herba, evidentment, perquè també tenim a Federer, però algú que feia, he llegit avui, que feia com 5 anys que no perdia ni un partit a Wimbledon.
Sí, imagina't, a més crec que era el seu... Havia jugat 4 tornejos, pràcticament, havia jugat molt més, no? Però és que estem parlant d'un jugador que té totes les variants tenístiques. Avui en dia és el jugador que més potència té amb els seus colps, tant de dreta com de revés, i a més que té una cosa molt bona, no? que és descarat, fa coses diferents, el tema de la deixada, puja de red, és valent, té aquesta inconsciència, no? de 20 anys que el caracteritza com un jugador molt... que la gent no sap molt bé com fer-li mal, no? I en aquest aspecte, Carlos està molt ben treballat, el seu equip, la veritat que Juan Carlos ha fet un grandíssim treball des de que era molt petit, i això es nota. Això es nota perquè Carlos pues, estigui preparat per a guanyar, pues, bueno, grans slams i tot un Wimbledon, ni més ni menys, que, pues, que és el millor de la història en pista d'herba.
Clar, amb aquesta mentalitat que a sobre, com guanya, tenint en compte com ha anat el primer set, que un diu, hòstia, estic davant de Djokovic, això serà impossible d'aixecar, em foten aquest, no?, que no sé ni per on venen en el primer set, i té amb 20 anys la serenitat, tu que has estat moltíssims anys a l'elit, la serenitat de 20 anys poder aixecar això, i com ho acaba aixecant, no?
Sí, com ho ha acceptat.
Sí.
I el que tu dius, en 20 anys, n'hi ha jugadors que mai en la vida poden acceptar això, i la pressió es pot. I a Carlos no li ha pogut la pressió. Ha començat molt temps, és veritat, que ha començat igual una mica accelerat, volent acabar els punts massa ràpid, no ha entrat en pujades amb Djokovic, però bueno, ja a partir del segon set ha sigut clau. El segon set, el tiebreak que Djokovic ha tingut dos set balls i ha restat, i aquests dos fallos l'han condenat. Així tot s'ha recuperat, però estàvem veient un Carlos Alcaraz que en moments importants s'ha refet, i bueno, m'ha sorprès molt com el quinset ha fet coses diferents, no? Ha pujat a la red, ha fet deixar l'últim joc, que Djokovic, és que de veritat que Djokovic ho ha donat tot, no? Sí. L'últim punt l'ha fet patir,
sí.
pues Carlos Alcaraz no s'ha menendrat i ho ha solventat amb una veterania del mateix Rafa o Roger Federer.
Tu el coneixes de fa molts anys, David. Què el fa diferent? Abans ho has començat a explicar una mica, però sense voler comparar, perquè ja saps que els periodistes són molt de comparar, que si el meu Rafa Nadal, no, és Carlos Alcaraz, d'acord. Però què el fa tan diferent? Què el fa tan especial? És potser generacionalment un jugador molt complet? Això és el que també el fa molt especial?
Bueno, aparte complet, lo que fa especial es que mentalmente es un jugador que se creix en moments de molta pressió, que és el que feia Rafa o el que feia Novak Djokovic o Roger, perquè al final cada un té el seu estil. I tots són complets. Estem parlant de jugadors molt especials, molt bons, diferents a qualsevol altre jugador. Però el que es fa diferent és que accepten la pressió i que accepten que ese favoritisme sent tan joves, no? I esa ambició de guanyar. Carlos, encara li queda una carrera per davant, però el que està aconseguint tan jove només ara està a l'altura de Rafa, Novak i Roger Federer.
Mm-hmm. En la catedral, en un escenari així, vaja, el fet de... bona peça tens per l'equip espanyol de la Copa Davis, David.
Sí, ojalà, encara queda.
Sí,
encara queda,
sí,
però
sí,
bueno,
sí.
Ara... queda US Open, jo estaré amb tots els jugadors i bueno, i ojalà li vagi molt bé a Carlos o a qualsevol jugador de l'equip, i bueno, escolta, jo al final vull tindre els millors, però també entenc que a vegades el calendari, jo també sigo jugador, i al final sempre el que passa amb els jugadors, amb un calendari tan apretat, però bueno, jo crec que a Carlos des d'un primer moment li fa l'ús de jugar a la Copa Davis i ojalà pugui estar.
I acabo amb l'última. Que sé que aquesta fa de mal preguntar, però jo crec que ara molta gent estarà a casa pensant el mateix. I llavors, quin és el límit d'aquest nano? És a dir, ara té 20 anys, ha guanyat ja dos grans slam, està aconseguint una regularitat d'arribar pràcticament a totes les rondes avançades dels grans tornejos, i no sembla que hi hagi ningú de la seva generació, com sí que hi havia el Rafa, amb Nova, com Roger, que sembla que li segueixi el ritme. Llavors, podem parlar d'un domini, o és massa precipitat, això?
Bueno, ja es veurà, és que és molt difícil. A dia d'avui sí que és veritat que estem parlant d'un jugador únic, però només, només guanyant dos anys perquè té 20 anys, està molt espectacular,
sí.
però bueno, ja t'he dit que queda molta carrera, no? Al final, alguns jugadors ni de talla, mira, Boris Becker, tan jove, Andrea Gassi, que han sigut McEnroe, que han sigut història del nostre deport i no han aconseguit mai el que ha fet Rafa, Novak o Roger, i fixat els anys que han estat ahí, no? Entonces, Carlos, bueno, n'hi ha que deixar-lo fer i disfrutar-lo, no? No hi ha que pensar en si arribarà al Big Three o no. Jo crec que el que tenim que fer és disfrutar-lo perquè tenim la sort de quedar damunt des de casa. És molt difícil. En molts països amb econòmicament que van bé, com Austràlia, Itàlia, Anglaterra, no tenen aquesta capacitat de jugadors tan bons, tan especials, no? Nosaltres en tenim dos, Rafa i ara Carlos Alcaraz. Entonces, Anem a disfrutar-ho.
I també ho heu dit, amb el David Ferrer durant molt de temps, i li agraïm moltíssim que hagi estat amb nosaltres. Per cert, que el que ha dit el Carlos al final, Djokovic, els 36 són els 9-26, eh? Perquè avui ha perdut. Però és increïble... És increïble aquest tio, perquè no para de competir.
Com ha competit, i sobretot com ha competit fins a l'últim moment. I que realment és que ha sigut un partit que Carlos ho ha manejat molt bé en moments tan importants, no? Perquè Djokovic ho ha ficat molt difícil. El segon set ha estat a res de que caiguera per a Djokovic, i igual ara estàvem parlant d'un altre partit, no? I després també la generositat que ha tingut amb Carlos, amb l'equip, i que està molt curtit Novak i que fa bé a l'esport del tenis.
I tant. A veure quants duels més veiem amb Djokovic. Djokovic, que s'enfrontava abans amb Rafa Nadal, ara amb Carlos Alcaraz, a veure quants anys li queden. N'hem parlat uns minuts amb el capità de l'equip espanyol de la Copa Davis, i, com sempre, un extenista que és un plaer parlar amb ell, com és el David Ferrer. Ferro, gràcies, una abraçada forta.
Gràcies a tu, una abraçada.
RAC 1. Et costa mantenir l'erecció? Ja no en tens ganes? Soluciona-ho! Més de 1.600 pacients han millorat la seva vida sexual amb les clíniques de test. La consulta és gratuïta. T'esperem a la clínica de test de Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes 649 Baixos. Millora amb les clíniques de test.
El Grec Festival de Barcelona 2023 arriba a Paral·lel 62.
Del 10 al 20 de juliol, concerts amb Los Volubles, Luisa Sobral, Lucía Fumero i Rita Pallés, el nou projecte musical de Raúl Refri, ideat pel Grec Festival, Evoé, i l'estrena de Los Juegos Feroces, El Día del Watusi.
Experiències teatrals úniques i fusions musicals avantguardistes.
Grec Festival a Paral·lel 62. Entrades disponibles a p62.cat.
Passi el que passi, no us perdeu cap detall de RAC1 amb RAC1.cat.
Descarrega
el portal de notícies de RAC1.
Escolta
tot l'univers RAC1 al detall.
RAC1.cat.
Amb Dani Aguilar.
Aquesta és Olsona, però sí que estàs famosíssima.
Sí.
No?
Sí.
No, què vol dir? No,
sí, l'havies escoltat. Deu ser famosa, sí.
L'havies escoltat o no l'havies escoltat?
No.
La gofadera, eh?
Aquesta va tenir un estiu molt fort.
Gente de zona, eh?
El títol de la cançó és La Gozadera.
Sí, La Gozadera, sí.
I qui canta?
Gente de zona. I crec que Marc Anthony també està per allà.
Sí, també.
Fins aquí arribo a la meva cultura musical. Ets de La Gozadera, Vilajoana, aquesta sí que la coneixes, no?
Aquesta sí.
Vale,
us reconec.
Vale, una mica sí. A veure, després de parlar de Carlitos Alcaraz, d'aquesta notícia, l'altra notícia, la de Leo Messi, ara de seguida tornarem cap a Miami, però a la taula vull preguntar, què espereu d'aquest nou període de Messi? Hi ha algun tipus... A veure, evidentment que hi ha un valor esportiu intrínsec, i que a Messi hi ha una Copa Americana temporada que ve, etcètera, etcètera. Però què creieu que competitivament podem veure a Messi?
Jo tinc una sensació de punt i seguit del que hem vist al PSG. Aquella sensació agredolça de veure a Messi amb un altre equip, però dius, és que tampoc està competint allò al màxim nivell, perquè sí que és veritat que estàs al PSG, que estàs a la Champions League i tal, però tampoc veies aquell Messi que estàs acostumat a veure el Barça a nivell de compromís amb l'equip, a nivell de veure'l motivat, de dir vull guanyar, com sí que l'hem vist en el Mundial, amb Argentina, que veies aquell Messi que havíem vist a Barcelona, però al PSG no el veies, i tinc la sensació a Inter de Miami, al final ell, que podia prendre la decisió que volgués, de seguir a Europa, de seguir competint per la Champions League, una vegada ja dona el pas de sortir d'Europa, d'anar-se'n a la MLS, que al final també doncs, va amb Busquets, tinc una miqueta la sensació que ja va a retirar-se allà tranquil·lament, està tranquil, òbviament ens deixarà pues cada matí que ens aixequem ens deixarà els 2-3 gols, com quan fa amb Argentina, que fa dos jugades bones o fa dos faltes bones i tal, i t'aixecaràs amb els highlights, però a mi ja em costa molt veure un partit sencer de Messi, allò de dir amb el pitet i anem a gaudir de Messi.
És que jo crec que aquí hi volia anar O sigui, així com amb el PSG, va ser de cop i volta després que la Porta li digués que no continuava i en res, en 24 hores, me sembla que es va fer el traspàs ja i el fitxatge al PSG.
Oficialment, sí.
Oficialment, sí. I no ha semblat que a França es trobés a gust, no ha semblat, encara que... Doncs ell, amb el gran jugador que és, evidentment, sempre veus jugades espectaculars i sempre veus gols, no? En aquest cas és diferent. És veritat que la competició no és a un nivell com a Europa, però jo crec que, home, ha de intentar, jo ja n'estic segur, intentar demostrar que és el millor.
Sí? Allà també?
Sí, perquè és que et quedes perquè aquí amb el PSG doncs ja ho havia demostrat aquí a Europa, qui era el millor, ell, com, durant 15 anys, quants gols, no sé què, i a França ja tothom sabia, no? Però potser allà amb l'Inter aquest de Miami, doncs ell voldrà demostrar que, i encara té qualitat per poder fer les jugades que fa. Una altra cosa és que si l'equip l'acompanya, perquè de moment no sembla que l'equip sigui molt poderós,
no.
Però amb ell, i si hi ha Busquets i arriba algun altre jugador, doncs jo crec que la gent s'ho passarà bé. Tampoc que... està a les acaballes, és que
sí.
Comences i acabes,
Està a les acaballes, però té un talent tan descomunal que, evidentment, en una competició així, vull pensar que, vaja, és que no, fa besar de dir-ho, evidentment estarà anys llum del seu rival.
Sí, però al final, per això tothom es retira, perquè arriba un moment que encara que tinguis molt de talent, no tens cames.
Yeah.
I els rivals t'atropellen. Això és com el tenis, Federer. Imagina't si
podria jugar. Sí, tant,
no,
i tant.
Clar, i el que no pots fer és jugar mig caminant.
Però, Dani, el que sap greu és que crec que sí que té games ara mateix. És que en el Mundial, que és el desembre, el guanya això.
Sí.
És que el guanya ell amb McAllister i 2-3 més d'Argentina. Però és que el Messi del Mundial, que sembla que està molt lluny, fa 6 mesos d'aquell Messi. És de dir, si ell vol de cap, les cames li tiren. Una altra cosa, si el cap no vol, les cames ja doncs, li pesen més, li costa més la motivació.
Jo dic que no té cames
amb
el sentit de fa, igual que fa 15 anys, que et driblava 7, se'n anava a punta velocitat i ara per anar-se'n de l'1 contra 1 ja li costa. Li costa bastant.
Sí, però ara vinc la Joana, però jo, aquesta lectura que fa l'Albert és un tio que acaba de guanyar un Mundial.
Sí, i sol.
Com aquell qui diu. Per tant, és tan sumament, tan descomunalment bo que fins i tot, no?, en aquestes alçades de la seva carrera ha estat capaç d'una cita mundialista marcar les diferències.
I ben rodejat, encara et podria donar molta guerra. Una altra cosa, si ha de fer la guerra pel seu compte, allà jo també estic amb el Dani, que li costa molt més que abans, òbviament.
Que ha estat ben rodejat i amb la selecció argentina i al final ha sigut campions.
Sí.
Però amb 35 anys,
No, li ha costat. No, però el Mundial és Mundial,
Li ha costat quants anys?
Sí. Però ho ha acabat fent. I ho ha acabat
fent perquè segurament igual estava ben rodejat de jugadors que també l'han acompanyat en aquells moments on ell té el talent, on tenia el talent, o el té, i els altres l'han acompanyat amb el to físic i bona estructura d'equip, i tot això ha anat funcionant.
Sí. Vilajoana.
A veure, jo crec que si s'ha anat als Estats Units... un del primer motiu no ha estat pel futbol. És a dir, jo crec que potser pot estar en segon terme o tercer terme, no t'ho sabria dir, però que el primer motiu no ha estat el futbol, segur. Ara, també és veritat, estem parlant del Mundial amb Argentina, però és que Argentina va fer una selecció pensada per jugar amb ell. És a dir, gent que li fes la feina, m'explico, que tot allò que ell no et pot donar ara amb l'edat que té li poguessin complementar els altres companys. Això a l'Inter de Miami no ho tindrà. Però és que, a més, jo crec que el rendiment d'un jugador, independentment, és més fàcil que un jugador et rendeixi quan és Messi, perquè, evidentment, la seva qualitat no la té ningú altre, però hi ha un component motivacional, de ganes, d'il·lusió, que fa molt, i més en un equip on juguen 11 jugadors. Per tant, jo crec que sí, el que dèiem, highlights en seguirem veient molts d'ell, segur. Faltes, jugades concretes. Ara, que això es tradueixi
en què l'Inter de Miami de sobte ara començarà a guanyar tots els partits? D'això en tinc molts més dubtes, molts més dubtes.
No, tots no, però guanyarà algú, perquè és que no guanya ni un.
Sí, i espera't, no li,
i espera't a Xavi quan li portin el Casemiro i tots, i tots
Casemiro
aquests.
També, eh? Bueno, si ja li porten,
no,
si ja li porten
a Busquets. Aquest estarà
d'Aràbia. Exacte, exacte, exacte. Si ja li porten a Busquets, vull dir... a la dupla aquesta... I espera't Jordi Alba, que això és el que, la peça que encara falta.
I Ramos, no?
Sí, però no són precisament els perfils que li van col·locar amb la selecció argentina per poder guanyar Mundial.
Sergio Busquets, el que dèiem ara de les cames, jo crec que tampoc li tiraran gaire a Estats Units.
Ja, sí, sí. Espera't un moment, que tenim novetats des de Miami, ja ho veuràs, ja serà divertit.
Si
Sape, ets per aquí, eh?
Hola, Dani, què tal?
Com vas tu de cames, Sape? Tu ets un toro, tu ets un viure.
No li parlis al Messi, amb el Sape no li parlis de Messi.
No, a què creus que ha anat?
A la Lliga de Mitjans em coneixien com Royston Drenthe, imagina't. Sí. El meu debut va ser
pels cabells, no? Primer...
Sí, pels cabells, exacte.
El primer minut un penal, vaig cometre un penal ja només.
Però això és real, això és real. Això és real.
Sí. Hosti, és, això és real.
No sabia això. Real. Mira que
bé. Debut amb la samarreta de RAC1, minut 1, penal.
Hosti.
Molt bé, noi, torna cap a la banqueta.
No sé per què mai vam fitxar Solsona per la Lliga de Mitjans.
T'hauríem
de
fer... Vilajoana,
com? Vilajoana, correcte, sí, coi, sí.
Era, em vas agafar gran, ja.
Gran, eh?
Vilajoana té 20 anys menys que jo.
Sí?
Home, sí.
Home, sí. Però jo era molt car.
Ah, el límit salarial estava excedit, Xavi, no hi havia manera. A veure, Sape, que no sé si m'alegraràs o no. No crec que no, no gaire. No?
Diria que no.
Val, a veure, no. Explica'm.
O sí, perquè podem estar aquí fins que arribi el Basté. A veure, la novetat que tenim ara que ja estem aquí instal·lats al Drive Pink Stadium,
val,
és que estem veient els marcadors que hi ha, que s'endarrereix l'acte pel Ostres. Temps. Weather delay. Ara mateix hi ha un núvol negre a sobre del Drive Pink Stadium, que jo crec que amenaça pluja. Ara mateix hi ha els operaris, el que veiem a sobre la gespa és que hi ha preparada una passarel·la amb un rectangle, és a dir, com si haguessin de poder desfilar per aquesta passarel·la els jugadors i arribar a un rectangle central, tot ara mateix cobert amb bosses de plàstic, jo crec que en previsió de que pugui ploure. I per tant, l'última hora encara no hi ha gent aquí dintre a l'estadi, però aquest anunci als marcadors que s'endarrereix l'acte pel temps. No diu quan, no diu quina és la previsió, però sí que hi ha aquest endarreriment de l'acte de Leo Messi perquè hi ha una nuvolada, un núvol negre ara mateix aquí sobre que fa amenaça pluja. Per tant, no sé quan començarà i no sé quan acabarà. En tot cas, Jordi Basté, que vingui, que es vagi preparant també, si vol apuntar-se.
I tant.
Vaja,
a la festa, i tant,
plegats,
i tant.
Esmorzareu plegats.
La qüestió és que aquí estarem, sense cap tipus de...
No tenen el sostre que...
Sí, de Wimbledon.
Que corre...
No, es retracti. Perquè us feu una idea, sí, és un estadi de 20.000 espectadors i s'assembla una mica al Johan. El Johan Cruyff.
Val,
és a dir, dues viseres... però res, són graderies molt i molt petites, eh? Jo crec que quan surti Leo Messi s'espantarà de dir, carai, això, 20.000 espectadors acostumat a més de 100.000, no? És a dir, aquests 20, doncs... És un estadi petit. I tinc per aquí al costat, si vols, home, que ho valori ja, sí, una primera valoració, sí, Dani.
Sí.
Mira, pots posar els auriculars, a més, amb auriculars venim aquí preparats, home, per tot.
I boníssim.
I sents bé, Ferran Correas,
home,
bona tarda.
Home, què, Correas? Bona nit, eh?
Bona nit per vosaltres.
Bueno, sí, clar, per nosaltres, sí.
Pensa que el Sap i jo ni hem dinat encara.
No? Però clar, allà no, però són no. Les... Em costa molt, les 5:52, no? Home,
sí,
no dinar a les 5:52, Ferran, també és delicte, sí, eh? Això que...
Perquè treballem...
Moltíssim, home. No ho dubtem.
No t'ha caigut un xoripan d'aquest, dels voltants?
Ostres, si et dic la veritat, hem fet un vídeo amb uns aficionats argentins.
Sí.
I ens donaven xoriban, però no hi havia pa, se'ls havia acabat el pa.
Hòstia, si és que aquí està acabant tot. Tu que portes també unes quantes hores, Ferran, l'impacte és monumental. No imagino el que deia abans el Sape, que a Miami, vaja, deu estar tot engalarnat amb això i tothom amb el nom de Messi.
Sí, jo vaig estar amb el Sape ahir al Hard Rock, que em va cridar molt l'atenció, per exemple, que allà els hi anaven caient gols a l'Inter de Miami i els seguidors passaven olímpicament del partit, estaven cantant, etcètera. No, aquí el que passa és que em sembla que un 70% és de la població és llatina,
uh-huh,
i evidentment és on més senten ells diuen futbol, la resta diuen soccer,
sí,
i aquí... clar, l'impacte de Messi és molt més gran segurament que si hagués anat a Nova York o a Washington o a alguna altra ciutat.
Clar, clar.
Aquí sí, aquí és molt important, sobretot per la comunitat llatina, per, hi ha molts argentins. Ara, quan veníem cap aquí, aquí al pàrquing de fora on fan els asados,
sí.
Jo crec que jo he vist més samarretes argentines que de l'Inter de Miami.
Clar, clar, clar. Home, aquí, en aquest sentit, Messi estarà com a casa. Mira, deixeu-me un moment que incorpori també el Joan Camilat. Hola, la Joan, què tal, com estàs?
Bona nit.
Perquè ara en parlaven d'això que deia el Ferran, de que ahir els anaven caient els gols a l'Inter de Miami. Dic, home, anem a repassar exactament i actualitzar en quin punt es troba l'Inter de Miami ara mateix a la Lliga.
Doncs ara mateix és l'últim classificat a la Conferència Est, amb 15 punts després de 22 partits i a 17 del play-off. Tot i el mal moment de l'equip a l'MLS, l'Inter de Miami està a les semifinals de la US Open Cup, que és el segon torneig del país, una mena de copa nacional entre equips de diverses categories. El 23 d'agost juguen les semifinals contra el Cincinnati, que casualment és el primer classificat de la MLS. Si guanyen aquesta competició, ja amb Messi, Busquets, evidentment, es classificarien per la Conca Champions, que és la màxima competició de clubs de futbol organitzada. Què passa?
Està bon anar a riure.
T'ha agradat el nom, Conca Champions?
Oi,
no, no és seriós.
La Conca Cup. Què vol dir, no és seriós? Respecteu una mica, per favor. La Conca Cup, doncs la Conca Champions.
Sí, Conca Champions.
Però tu dius Champions, no és el mateix que Conca Champions.
Sona Champions de xocolata.
Sí, sí.
No sona real, això.
La Conca Champions, vinga, seguim.
Doncs això, que estan a les semifinals i que si la guanyen, doncs jugaran la Champions de la Confederació de Futbol de Nord, Centroamèrica i el Carib.
Molt bé. Què més?
Més coses. La plantilla té una valoració ara mateix de 74 milions d'euros, segons Transfermarkt. 35 d'aquests són de Leo Messi, per tant, abans de Leo Messi era molt més baixa, formada per 30 futbolistes amb una mitjana d'edat de 25 anys i 21 estrangers. Destaca el seu davanter, Josef Martínez, màxim golejador de l'equip, amb 6 gols i experiència a Europa. Després de la confirmació de Messi, es va anunciar l'arribada del nou entrenador, un vell conegut per tothom, com és el Tata Martino,
sí,
que ja va dirigir a Messi al Barça i també té experiència a la MLS. De fet, la va guanyar l'any 2019, al capdavant de l'Atlanta United, va substituir a Phil Neville, el germà de Gary Neville. El debut de Messi serà en principi el dia 22 de juliol contra Cruz Azul mexicà a la Leagues Cup, que és un torneig nou que s'han inventat aquesta temporada que juguen equips americans i mexicans.
Amb el Tata Martino, que vull dir que no sé exactament...
Home, té experiència, ha guanyat ja amb el...
Sí. Però vull dir, el Tata Martino... Jo crec que el Tata és d'aquests entrenadors o d'aquests personatges que estaven en el mal moment, en el desgraciat moment, en el lloc equivocat, diguem-ne, i llavors... Però no crec que sigui tan... que el record segurament és pitjor del que realment segurament és.
No, però sí que és cert que si busques al·licients a l'aficionat blaugrana per veure l'Inter de Miami, clar, et diuen que l'entrena el Tata Martino i tu el record que tens el Tata Martino és el del Barça, no seria la millor presentació per veure Messi, perquè segons quin entrenador dius, mira, aviam, amb ell potser ens ho passarem bé i tal. Tata, l'aficionat blaugrana, no crec que tingui aquesta sensació.
No, és això, ella, Vila Joana, com a mínim, potser un entrenador una miqueta més de, no sé, de el que diu l'Albert, que motiva és una mica més, potser.
Bueno, és de les poques coses que se m'acut, no? Perquè...
Espera't un segon, Vila Joana, que crec que et sentim una mica malament, a veure si pots preocupar més el micròfon. Hola. A veure, ara què tal?
Sí, sentiu bé,
ara? Ara, molt millor, sí, com un tro. Endavant.
Doncs que no sé fins a quin punt pot aportar gaire cosa més, que no sigui aquest punt d'il·lusió i de, no sé, d'intentar que els jugadors estiguin intensos i amb ganes. Perquè, clar, realment, sincerament, tampoc conec la resta de l'equip de l'Inter de Miami, però... Però bueno, no sé fins a quin punt el podrà treballar o el valor afegit que pot aportar un entrenador com el Tata Martino, sigui Tata o sigui algú altre que hagi tingut un recorregut com ell, pot ser tan significatiu com perquè l'equip ho noti tant.
Anava a dir que potser la il·lusió que pot aportar Dani ve més pel que ha fet aquí a la MLS,
sí,
que si no m'equivoco va ser campió amb l'Atlanta United.
Sí.
És a dir, que sí, és més pel seu paper aquí als Estats Units que potser pel que li puguin reconèixer. Evidentment, a veure, ha estat seleccionador de Paraguai, de Mèxic, del Barça, sí, vull dir, té un currículum com per dir, no ve aquí un entrenador qualsevol, però que com a títol o alguna cosa cridanera potser, no?, aquest campionat amb l'Atlanta United.
Però que ara s'ajunten també les dues coses, Solsona, el fet de, no?, l'experiència que pugui tenir la Lliga, però també el fet d'acollir aquestes dues figures, és que és com una mena de Frankenstein aquest equip ara, perquè tens aquestes dues figures, però que no deixa d'haver de competir a la MLS.
Bueno, potser és bo que hi hagi Tata Martino ara amb Messi. S'entendran bé.
Sí, bueno,
això segur.
Clar, s'entendran bé. Sí. Una altra cosa és que sigués un entrenador que Messi en el seu moment hagués pogut dir o pensar, escolta, amb aquest tio no anem enlloc i tal, però és que hem de pensar i hem de visualitzar un altre futbol.
Sí, 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 sí.
Estar en un altre país, amb una manera de veure i de pensar totalment diferent amb quan el que és el joc. I seria impensable aquí que no baixés ningú i que de 15 partits en perdis 12. Mm. I que tot sigui normal.
És una altra manera de competir, és un altre format de competició.
És que no ho entendríem.
S'entendré diferent, sí, sí, sí.
Dani,
digues, Sape.
No, ha començat a ploure, per no dir diluvià, aquí a... Sí, sí, al Drive Pink Stadium. Ara mateix, corredisses d'operaris que han saltat a la gespa a mirar de cobrir tot el que poden del que hi ha sobre la gespa, però està caient i...
Però tu i el Correasos esteu mullant o no?
No, estem en una cabina. Estem en una cabina. Resguardats. Acaba d'arribar algú que no sé si ve de fora. Senyor Joan Puquí.
Home!
Home!
Millor
de cada casa, aquí.
Millor de cada casa. És que estem els tres en línia.
Home!
Servidor, al meu costat, Joan Puquí i Ferran Correas.
Em pensava que el Puquí estava rodant la pel·lícula Corrupción en Miami amb Don Johnson.
Espera, Solsona, ara t'està escoltant. Ara li pots dir.
Joan, que em pensava que estava rodant la continuació de la pel·lícula de Corrupción en Miami de Don Johnson.
Sí, jo sóc Don Johnson, per això.
Què?
Però sóc aquí el protagonista.
Digues.
Què tal, tio? Està plovent aquí la... anava a dir paraulota, no. Està plovent a bots i barrals.
Hosti.
Jo crec que no es farà això.
No, va, no, Puquí, no fotem, que per alguna cosa hi hem anat, cagón d'ena.
Ara se suspendrà, ara mateix.
Algú vol parlar? Vilajoana, vols parlar? Digues.
Una pregunta. Als Estats Units, quan plou, no juguen? No fan res? S'anul·la tot quan plouen?
Però aquí no és per la pluja, és perquè hi ha llampecs, hi ha perilla tempesta elèctrica. I aleshores se suspèn. Sí, no, està plovent una barbaritat.
Carai,
és una tormenta, una tempesta, com les que veieu a les pel·lícules.
No et posis a prop dels arbres.
Exacte.
La veritat que posa lighting in the area,
però llavors,
en aquesta zona, i dius que tothom es col·loqui a cobert, no? Estan demanant.
I fora dels seients, fora de les àrees de seients.
Compte amb tornados, també, sí, que em diu el Puntín Prats.
Sí, sí.
Què t'anava a dir?
Està plovent. No, ara de veritat, està plovent.
Ja.
Aquí una cortina.
Molt, la de Jesús Cristo. Està caient, s'ha obert el cel i està castigant aquesta gent per la cua que ens han fet fer per editar-nos. Aleshores, és un càstig diví per haver-ne estigut. No, està caient tota l'aigua del tot el cel.
Serà una senyal?
Sí, exacte. La cosa no comença molt bé, llavors. No.
És un senyal diví.
De fet...
Bueno, o sí, diuen que quan hi ha un casament, si hi ha tempesta el dia del casament,
sí?
El matrimoni és abundant, correcte.
Ah, sí? Sí. Mira,
sí, això,
carai, no ho sabia, això.
Per això tothom es casa els estius, per si de cas.
Va, està bé.
Una tempesta.
Pel que pugui passar, no us preguntaré pel dia de les vostres bodes. A veure...
Jo el meu dia feia un sol brillant.
No, jo sóc dels abundants, una tormenta...
Sí?
Però...
Carai. Pot ser que aquest migdia et sentís explicar alguna anècdota de Joan Puquí... no sé si algun control de seguretat.
Vam explicar amb el Jové.
Ah, amb el Jové.
Vaig una mica perdut.
Quan vam arribar,
Puquí explicava, no, els vaig explicar, tu diràs, el que t'havia dit la gent de seguretat que t'havia tocat a les aduanes, el control de passaports, que arriba, veu allà, sisplau, passi, i diu, vostè és madridista?
No, si som de Madrid i si treballàvem pel...
No, et va dir si eres madridista, també, eh?
No ho recordo ja.
Sí.
I quina va ser la resposta?
Bueno, no ho sé, però aquest senyor...
I la Puquí, que hem de sortir del país.
Sí, exacte.
Jo crec que està com a missing, saps?
No se'l troba, no, ara mateix?
No se'l troba, no ha tornat a
casa. Val.
No, sí que és veritat, m'ho va dir, no sé què, Cristiano Ronaldo, no sé què va dir.
Que a ell li agradava més Cristiano, ja hi va anar.
Això? Però un moment, perquè et va provocar directament.
Però jo, impassible, vaig mantenir les formes i vaig dir, no comprende.
Puquí, que anaves amb la bufanda del Barça.
Exacte.
No, què va. Anava amb un polo cutre.
Pistatxo. Pistatxo. Sí, t'anava a dir com el Tata, exacte.
Ahir tenia de color negre.
Ah, molt bé. Ja, ja veiem els vídeos meravellosos que fa amb un deportiu, el Joan Poquí. Soc molt fan dels vídeos de Joan Poquí.
No, anava amb un polo blau marina, va. No pistatxo, no blau marina.
4 minuts per sobre la mitjanit. A veure, deixem que...
És que se'ns endurà el vent, eh?
No,
però
plou molt.
Però no, és a dir, a l'edifici...
Els enviaré un vídeo, Poquí, perquè ho vegin, perquè no es creuran el que estem dient.
No s'ho creuen, però ara mateix en ràfegues de vent, acaba de passar un llampec...
Ai, ai, ai. Però aquest ajornament, llavors, de quan estem parlant? O no hi ha, diguem-ne...
Jo crec que ja no es farà mai.
No!
Escolta'm, el Messi...
Per sempre.
El Messi no anava allà també per un tema del temps?
Sí, de que feia sol, no? Doncs comença bé la cosa.
Del clima?
És un... Perquè és un clima mediterrani.
Sí, doncs mira que mediterrani. Mira que bé.
I els tornados estan... Mare meva. Hi ha una pel·li que no recordo quina és, el dels Cayos, que hi ha una pel·lícula antiga, no recordo com es diu ara, que hi ha una tempesta descomunal.
Oh, mira.
I això és el que està venint ara, està venint. Està venint.
Cinema, meteorologia i esport al mateix preu. El tu diràs, què us sembla? Fem una pausa, deixem que us llamagueu una miqueta. Fem una pausa i ara de seguida tornem cap a Miami i seguim analitzant. Hosti, la nit s'espera llarga pel que es veu. Ara tornem.
Tu ho diràs, amb Dani Aguilar.
Ara és el teu moment. Tenim 600 cotxes a preus excepcionals. Busques un totterreny, un familiar, t'apassionen els esportius? És el teu primer cotxe? Mundi Auto, el centre comercial dels vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero a l'autovia de Castelldefels, al Prat de Llobregat. Vine a veure'ns, ara és el moment. 600 vehicles on segur que hi ha el teu. Mundiauto.com.
Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa, no cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell.
A Romakuruma Suzuki, aquest mes de juliol tenim ofertes especials. Aprofita el moment i emporta't un Suzuki Vitara amb etiqueta Eco, nou a matricular i a estrenar, amb 5 anys de garantia i 3 anys de manteniment, per només 21.900 euros. Romakuruma, el teu concessionari oficial Suzuki a Mataró, Sabadell i a Barcelona, al carrer Potosí.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Pinchazos 24 Hores Barcelona recomana activar el mode no molestar el teu smartphone. Gaudim del camí. Recorda revisar l'estat i pressió dels pneumàtics. Ells són l'únic punt de contacte amb la carretera. Pinchazos 24 Hores Barcelona. 24 hores, 365 dies l'any al teu servei. Pinchazos24hores.com.
Que estresar, a ti yo sola no te dejaré. Me enchulé la primera vez que la vi. Me enamoré cuando con ella bailé. Desde hace rato se quería pegar. Puso la espalda contra la pared. Y si yo bajo, ¿sabes qué le haré? Tú quieres mami.
Ora, per favor. A veure, aquestes
no
músiques...
S'estan,
com t'ho diria, s'estan sobrepassant una mica. És que jo no sé aquestes músiques.
És que ja ha passat les 12, estem a més 18 ja.
No les conec, aquestes músiques.
Qui les posa, aquestes?
I mira que les balles,
El Dani Puntiprats El Dani Puntiprats li ha posat la música que nosaltres hem triat. Els companys de redacció les han triat. I què passa? Saps què passa? Que els companys de redacció són nanos de 20 i pico anys.
Sí,
i llavors,
però després tu l'escoltes
ja
i et poses a ballar.
Ja sé que
els estic
la culpa de l'Oriol Jové, però què vols que et digui jo? Si jo no,
tu la balles, abans l'has ballat.
Cançó més escoltada a Spotify. És la cançó que està de moda ara mateix.
Val, fantàstic. Mare meva, almenys mal que tenim aquí l'Albert Roger, perquè jo no, aquestes coses no...
Spotify, jo no, que això
no?
Porta el
Barça. Per això l'escoltem aquí una miqueta.
Tu has deixat d'escoltar Spotify. A veure, analitzant també tota aquesta presentació que, per cert, us informem i us repetim que pot ser que s'ajorni, però tranquils, que estarem aquí fent ràdio i acompanyant-vos fins l'hora que faci falta. Per la presentació de Leo Messi ara mateix, a Bots i Barrals, el meteoròleg Joan Puquí, explicant-nos que està caient la intemerata ara mateix al Drive Pink Stadium, d'una MLS que ara, Joan Camí, també hem volgut repassar els grans noms il·lustres. Ara arriben Messi, també Busquets, els grans noms il·lustres de la MLS.
Sí, déu-n'hi-do, noms que us sonaran a tots, evidentment. Per exemple, Rafa Márquez, l'actual entrenador del Barça Atlètic, que va jugar al New York Red Bull, Didier Drogba, al Montreal Impact, Kaká, Orlando City, Andrea Pirlo, al New York City, també amb David Villa, ex-blaugrana entre altres equips, Steven Gerrard, els Galaxy, Lampard, també al New York City, Schweinsteiger, al Chicago Fire, Ibrahimovic, Los Angeles Galaxy, Wayne Rooney, Higuaín, Bale i els dos últims, Lionel Messi, Busquets. Per cert, el fitxatge més car de la història de la MLS és Thiago Almada, mig centre ofensiu argentí de 22 anys, va anar cap allà quan en tenia 20, que fa dues temporades va deixar Vélez per anar als Estats Units a canvi de 14,5 milions d'euros. És a dir, no és un gran traspàs en comparació al mercat europeu, però és sorprenent que la MLS ja hagi pogut pescar un jugador de 20 anys que evidentment tenia molt mercat europeu.
Que és un, de fet, el Ferran Martínez, que és un molt bon coneixedor de la MLS, ja deia aquests, no?, que els ordres s'estaven invertint. Tati Castellanos mateix és un jugador que va arrencar la MLS i d'allà està començant a sortir talent d'aquest de jugadors de Sud-amèrica i d'alguns futbols que en comptes d'anar a Europa, primer volen foguejar l'MLS. Altra cosa és, per exemple, saber què passarà amb Jordi Alba.
Sí, perquè al final es parla molt que pot anar cap allà, perquè és el tercer, no?, el tercer en discòrdia que falta en aquest trio entre Busquets i Leo Messi. I ell, sí que és cert que el que sembla és que ell té ganes de seguir competint, de seguir competint a alt nivell. Encara no es veu en aquest tram final de carrera, com Busquets i Messi també ha fet tota la seva formació. Sí que és veritat que va estar al València, però tota la seva etapa professional l'ha fet al Barça, i es deien tot el context que té ella al rededor, la favoria per seguir algun anyet més aquí. Però si no trobes res interessant, doncs que millor que te'n vas amb els teus amics i ja ho acabes.
Competitivament té corda. Vull dir,
i sobretot, Dani, si vols seguir a la selecció espanyola.
Clar.
Perquè si vols seguir a la selecció espanyola i te'n vas als Estats Units, jo crec que ja desapareixes del mapa. Si vols seguir a la selecció espanyola, la nova etapa i tal, t'has de quedar per aquí, és que si no és inviable.
Però hauria de ser, segons la meva opinió, algun equip amb un estil molt determinat de joc que ell pogués exprimir...
Tot de carrilers, el 3-5-2 aquest amb carrilers, que no hagués de defensar tant i que pugui apropar-se a l'àrea, no?
Un Villarreal, també...
No, i parlant de l'Inter, també, algun equip així italià d'aquests allà...
Bueno, és possible, tampoc que hagi de tenir molta exigència, perquè jo no sé l'edat que té, però deu estar com Busquets, més o menys.
El Jordi Alba és una miqueta menys, ara t'ho busco.
Sí, un o dos menys que ell, sí, 34 de tenir...
34...
Jordi Alba és de 34, és de 80.
I el Busquets, quants en té? 35?
De 87.
És de la mateixa
36, Messi. Gran anyada, sí, Busquets. 87, com Messi.
Bueno, no sé, ja veurem. El que m'estranya a mi, que amb el funcionament d'allà de la MLS, doncs tenen tres jugadors, que amb aquests tres jugadors els hi poden pagar el que sigui, però el resta estan... unes quantitats que tenen
subjectes,
marcades,
subjectes
amb unes quantitats, i n'hi ha tres, però ja tens a Busquets, ja tens a Messi, i per posar a Busquets han tingut que treure amb un altre que estava en un d'aquests llocs.
Sí.
No sé.
Avui, de fet, el senyor Nelson Rodríguez, que després parlarem amb ell, el CEO de l'MLS, ha dit que no s'ha favorit, diguem-ne, que no s'ha flexibilitzat en termes de temes i anys, no s'ha flexibilitzat el fair play financer per tal de que l'Inter Miami pogués inscriure aquests jugadors. Però vaja, el que és una realitat és que per la competició és genial que arribin aquests jugadors.
Però en tindrà tres.
Sí.
Ja en tenia i hauran de treure algun altre. Jo crec que ara ha marxat un jugador, li han dit o l'han rescindit o no sé, no recordo el nom. Però bé, amb el tema Alba, no sé, és que ja han passat 15 dies, eh? Ja sabem que això és llarg, nivell de mercato, nivell de mercato, que jo torno a repetir que és una injustícia total que es pugui fitxar jugadors quan ja hagi començat el, ja ha començat el campionat, i que un jugador pugui jugar el 13 d'agost i el dia 20 d'agost jugui amb un altre equip, vull dir, és una animalada, però això va per llarg, eh? Va per llarg fins a final, però no sé, o és molt tranquil l'Alba o ho té alguna cosa bastant lligada.
Sí que és veritat que
jo potser estaria neguitós
en una situació que potser desconeixem. Hem explicat en els últims, les últimes setmanes, que l'opció amb l'Inter Miami està avançada i és una qüestió de...
Mira, estic veient una cosa,
sí,
que està previst que el seu tercer fill arribi en els pròxims dies. Llavors...
Això també influeix.
Ojo, cara, i que no té equip, digui, mira, primer tinc el fill, tanco aquest tema i després ja vaig acabar un equip, perquè al final ara, si has de començar una mudança, si tens d'anar a algun altre país, si has d'anar a alguna altra cosa i tens la, al final la dona que vol tenir el tercer fill aquí, doncs potser Alba també diu, mira, no em va de res esperar-me dues setmanetes, que tinguem el fill, que tot estigui bé i a partir d'aquí ja fitxo per algun equip. Que podria ser un condicionant a tenir en compte, perquè ho acabo de veure que ha de ser aquest juliol, per tant no queda molt per acabar el juliol.
I la Joana?
Jo només vull saber, la mudança seva no crec que sigui com la faríem nosaltres, eh?
Òbviament, però, també, la dona i els fills haurien d'anar amb ell.
No em diguis que mena de dubte.
No, però dic, la dona i els fills te'ls emportes, per tant, òbviament, si la dona està a punt de tenir un fill, no pot marxar.
Jo crec que això pot ser bastant, bastant un tema prioritari per ells. Ja saps que això, les dones, amb els fills que han tingut aquí, tenir-lo fora d'on els han tingut els altres, normalment els hi costa bastant. Ara, també et dic una cosa, eh?